Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Som Mainada, el projecte domenyenc audiovisual i musical en català dirigit als infants ha fet un pas important i ha estrenat recentment el seu primer espectacle en viu. Amb més de 5 anys oferint continguts pedagògics en català a través de plataformes com YouTube i Spotify, ara el projecte ha traslladat el seu univers musical als escenaris, oferint una experiència lúdica i educativa per als més petits. Per conèixer tot el projecte, tornem a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Qui m'acompanya avui als estudis de Domenys Ràdio són el Manel Roures, la Neus Baldric i la Júlia Massip. Ells són Som Mainada i avui els volem entrevistar i volem parlar amb ells d'un projecte que tenen entre mans que aviat veurà la llum. Molt bon dia a tots tres, què tal, com esteu?
Bon dia.
Benvinguts a Domenys Ràdio.
Gràcies.
Bé, primer de tot, perquè la gent es faci una mica d'idea, què és Som Mainada i qui sou? Què feu amb Som Mainada?
Som Mainada és un projecte musical que va néixer l'any 2019 amb la voluntat de crear continguts en català que fossin atractius pels nens. Primer va començar sent un canal de YouTube, és principalment un canal de YouTube, i vam començar a adaptar cançons més aviat pop, com el Baby Shark o la Bacalola i tot això, al català. Uh-huh. I després s'hi va sumar la Neus Baldric l'any 2020.
Exacte. En plena pandèmia.
Sí, correcte. I ella doncs, ha portat, diguéssim, la vessant més educativa, no? Més la visió més de mestra de música, i el projecte va donar un salt i el vam dirigir més cap a la vessant educativa.
Sí, exacte. Mm-hmm. Va ser precisament a la pandèmia quan jo ja havia començat també a cantar les cançons que em proposava el Manel, però bueno, vam tenir, no?, moltes hores a casa i vaig començar jo també a composar algunes cançons, no?, i li vaig proposar al Manel d'aquestes cançons que havia composat què li semblaven i que si li semblaven adequades per poder-les també cantar amb Som Mainada. Mm-hmm. I bueno, li van agradar molt, no?
Sí, aquí estem, sí, sí, mm-hmm. Sí.
I això, a partir d'aquí vam començar també a composar cançons pròpies.
Mm-hmm. Quin és el contingut? És a dir, dieu que teniu canal de YouTube, que mm-hmm. a més em consta que té molts subscriptors,
sí, sí,
i que hi ha un seguiment important. Clar, estem al 2025, del 2019, això s'ha de notar, però què hi trobem en aquest canal? És a dir, has dit cançons pop, però què més?
Tenim, mira, bàsicament són dues branques, hi ha moltes coses, però bàsicament són dues branques. El que et deia, el fenomen més pop, que són cançons lleugeres, d'entreteniment, i després el que vam crear, en principi li vam dir un calendari de cançons, i era totes les festivitats catalanes, dotar-les d'una cançó. N'hi ha que ja en tenen, com la Castanyera, el Marrameu, però hi havia festivitats com la Mona de Pasqua o la Vella Quaresma, que no en tenien, o si en tenien, potser els hi faltava una mica més d'explicació. No? Mm. I aquí és on vam començar a treballar. I, ostres, anem a fer que totes les festivitats, no?, que se celebren a les escoles tinguin la seva cançó, i alhora aquesta cançó que sigui una explicació de per què es fa o com es fa aquesta festa, no?, per treballar-la, diguéssim. Mm-hmm. I això és el que vam fer. Vam estar treballant, encara ens falta alguna festivitat, però vam estar treballant per donar la volta a l'any, diguéssim, al calendari escolar. Val? Mm-hmm. I això, de fet, és el que ha tingut més èxit i més reconeixement a nivell d'escoles. Vull dir, nosaltres, el nostre projecte es coneix molt a les escoles, ens arriba molt de feedback que es fa servir les cançons i de fet, els números ho demostren. Moltes de les nostres cançons tenen més de mig milió de visites, a part del Tauro Chic, que això és una altra lliga.
Que va ser un boom, no,
sí,
això?
Sí, això té moltes visites, però bueno, perquè és veu del Baby Shark, no? Mm. Però crec que l'èxit que més ens interessa a nosaltres és l'altre, no? Que coses molt d'aquí, molt locals, tinguin també rellevància.
Clar, en aquest sentit, una mica això, no?, preguntar-vos el feedback, no?, el retorn que ha tingut després de treballar-hi durant aquest temps, sobretot amb el calendari de cançons. És a dir, esteu parlant d'escoles d'aquí a propet o això ha anat una miqueta més enllà?
No, ha anat més enllà. Ara mateix jo crec que escoles de tot arreu de Catalunya escolten les nostres cançons. De fet, tinc amics repartits també per tot Catalunya i de tant en tant, no?, vaig rebent missatges de gent doncs, que viu a Ripoll, que em diu, Neus, quina il·lusió veure com a la meva escola, no, el dia de Sant Jordi, ha aparegut el Sant Jordi Cavall, però el més fort saps quin és? Que sonava la teva cançó i sonaves tu mentre sortia aquell Sant Jordi, no? I així, com d'altres, de, ostres, me n'he donat que la cançó que canta la meva filla de la Quaresma, Neus, és una cançó teva. I així vaig rebent missatges constantment.
Que bé, això és una molt bona senyal,
i
no?
I això es veu perquè a YouTube tu pots veure les gràfiques, veus en quina hora es consumeix la cançó i no, el pic de consum no és ni molt menys a la tarda, que és quan estan els nens a casa.
Clar.
És en hora lectiva. Què vol dir? Que aquesta cançó s'està utilitzant a l'hora escolar.
Com us fa sentir això?
Superbé.
Home, és un orgull.
Sí.
I tant.
Sí, sí.
Clar, llavors què passa? Que teniu aquí un contingut, sobretot pel que fa al calendari de cançons, que és un rau-rau, crec que teníeu, no? De dir, escolta, això ha d'anar més enllà, això ho hem de portar en directe, això hi hem de posar cara. Per què vau decidir de que això havia d'anar cap aquí?
Doncs perquè, bueno, doncs actualment es viu un boom de la música infantil en català i nosaltres d'aquesta lliga estàvem fora, no? I també veiem que és, o sigui, és molt interessant que funcionem en pantalles, però volíem funcionar fora de les pantalles. Mm-hmm. El problema que teníem és que no teníem una persona o una imatge clara que expliqués el projecte. Nosaltres érem vídeos i érem cançons molt boniques, però no teníem cap personatge ni cap imatge concreta que representés tot aquest contingut. Mm-hmm. I aleshores doncs, la Neus i jo havíem estat parlant moltes vegades d'ostres, hem de portar-ho això al directe, com ho fem? I aleshores va arribar el dia.
Quin dia, quin dia? Quin dia, Neus?
Va arribar el dia que va aparèixer la Júlia a les nostres vides.
I què va passar?
Bé, de fet, amb la Júlia, no, sempre ho diem que ha sigut com una mica màgic tot, perquè ha sigut com una història a tres, perquè ens hem conegut els tres com per, no, per separat, uh-huh. I això, doncs, amb la Júlia la vaig conèixer a l'escola on jo treballo, que ella va venir a fer unes pràctiques a l'escola, i bé, no, Júlia, vols explicar tu?
Júlia, explica-ho. Tu.
Bueno, jo vaig descobrir que la Neus tenia aquest projecte tan xulo, li vaig preguntar, i bueno, d'aquí va sortir una mica la idea de, ostres, per què no ho porteu als directes? I ella em va dir, sí, volem fer-ho, però jo no em veig amb ganes de fer-ho i estem buscant algú. I aquest va ser el meu moment on jo vaig dir, ah, doncs, si busqueu algú, doncs a mi m'encantaria poder fer això. Llavors, quan la Neus li va anar a dir amb el Manel li va dir, he trobat una persona també que encaixaria molt en aquest perfil, perquè precisament el Manel a mi també em coneixia perquè jo faig sessions de música en família i ell venia amb la seva nena petita a fer aquestes sessions amb mi i mira, tot va coincidir. Mm-hmm.
Julià, en aquest sentit, què és el que t'atrau del projecte? És a dir, tu ara que ja coneixes les cançons, que has treballat amb ells, què és el que t'atrau d'això?
Bueno, principalment, jo tinc un duet i ja fa 3 anys que rodem i que anem fent concerts, però sempre m'havia quedat l'espineta de, ostres, ara que puc dir que ja sóc mestra, que ja he acabat la carrera, que m'encanta tractar amb nens i m'encanta la música, ostres, un projecte on poder-ho encabir tot, per mi era fantàstic.
Mm-hmm. A més, quilòmetre zero.
Mm-hmm. Totalment.
Expliqueu-nos una mica també això, no? Perquè sorgeix d'aquí de l'hostal de Sant Jaume dels Domenys i al final tots de casa.
Sí, bueno, és la casualitat, no?, que tots som d'aquí i que, doncs mira, ens coneixíem i hi ha molt de talent pel que es veu, no?, en aquest poble.
Jo crec que el Manel és una mica un caçatalent. I quan ell detecta que al seu voltant, no?, hi ha algú, no?, que ho pot valdre i que ho pot fer perfecte, doncs...
Té el satèl·lit activat.
Sí, sí, sí.
És que jo no tinc talent, aleshores, clar.
No poc. Ets el criador de tot, Manel.
Bueno, però...
Una mica l'ideògraf de tot plegat, eh?
Sí, però sol no sóc res, aleshores. Mm-hmm. Això, lo xulo és això, que ho estem fent entre tots.
Clar, llavors aquí ara ve, no? Júlia, en el teu cas seràs tu qui porta la veu cantant de tot plegat amb un personatge que heu decidit posar-li Ada. Mm-hmm. Per què?
Perquè rima amb Som Mainada.
Fàcil i senzill.
No té més, no hi ha més profunditat.
I qui és l'Ada? Júlia, què fa l'Ada? Qui és?
L'Ada és un personatge que el Manel es va inventar bàsicament doncs, per poder transmetre amb els nens i nenes de manera una mica més directa doncs, la cultura catalana, les festes que tenim doncs, el nostre territori i voler-ho apropar d'una manera doncs, que ells s'ho puguin fer una mica més seu, que ho puguin viure de veritat i que entenguin per què passen, no, totes aquestes coses.
Un referent, és tenir un referent. Perquè la música és música, però que te l'expliquin i et mirin, doncs és diferent.
Neus, vols afegir alguna cosa?
Bueno, no, això sobretot parlar de que els infants es puguin sentir atrets també per aquesta identitat catalana nostra, no? Donant molt importància a la llengua catalana, no? I el fet de sentir-se part de la tribu catalana, no? Que ens agrada molt parlar de la tribu catalana.
Sí.
Aquest seria el missatge que voleu traslladar o hi ha alguna cosa més de fons?
Doncs autoestima i orgull, bàsicament, que els nens ho vegin com algo molt atractiu, molt bonic, molt divertit i que se sentin molt orgullosos de formar part d'aquesta cultura que és única al món i que de tant en tant doncs, ens hem de recordar que som únics i que ho fem molt bé.
A part d'això, també moltes de les cançons que tenim, no totes les cançons que tenim fetes parlen no, de les tradicions i de l'any, sinó tenim altres cançons com per exemple les Lletres de l'Amor, no, que també el que volem fer és apropar els nens a altres valors no, de la vida, com pot ser el respecte, com pot ser tenir una ment oberta, com pot ser... bueno, tenim projectes no, de cançons que sempre hem pensat que volíem fer com Ens hem de rentar les dents, no? També altres cançons que vagin una mica més a nivell pedagògic de creixement personal, per dir-ho d'alguna manera.
I tot això és el que podrem veure dalt de l'escenari o no?
Tot no, tot junt no.
Són masses
coses.
Mica en mica.
I què hi veurem, doncs?
Ens hem centrat bàsicament en aquest calendari i al projecte l'hem dit Una volta al sol. La gira aquesta es dirà Una volta al sol i el que farem és això, literalment donar una volta al sol a través de la música i a través de les tradicions. I aleshores aquí tenen un paper rellevant no només la Júlia, l'Ada, sinó també els músics, perquè ara mateix la Neus i jo ens trobem treballant amb el guió i estem fent que a través del diàleg d'ells doncs, donguin l'explicació no, de per què es fa, doncs per què fem cagar el tió a Nadal, per què la vella Quaresma té 7 cames i aquestes cosetes d'una forma simpàtica mena, que sembli que no estem dient res, però estem dient moltes coses, saps? I la canalla, doncs, vegi, tingui aquesta curiositat, no? Per, ostres, que xulo, no?, això que m'expliquen. I és com un repàs, del que som i del que fem i per què ho fem. Perquè sempre hi ha fornades de canalla nova i està bé que de tant en tant doncs, algú recordi, ei, això es fa així per això. I també hi ha molta canalla nova vinguda de molts llocs del món que tenim moltíssimes ganes de que s'hi sumin a aquesta tribu.
Quin és el vostre objectiu? És a dir, un cop estigueu dalt de l'escenari, que ja estigui rodat, no sé quan començareu, això aquest estiu ja ho podrem veure?
Aquest estiu, finals d'estiu, diguem-ho així, a finals d'estiu. Al setembre podrem començar a veure la dada Som Mainada dalt de l'escenari.
Per tant, entenc que durant tot aquest estiu treballareu a l'espectacle, treballareu la música, treballareu amb l'Ada i els músics. Els músics també són quilòmetre zero? Comarca, vegueria?
Comarca.
Són tots del Baix Penedès. Sí.
Sí. I molt bons músics.
Sí. Tenim el Pere Roca, el David Ibars, el Pau Llosa i qui més?
I el Lluís Serres.
El Lluís Serres, això. Sí.
Per tant, aquí quatre músics de casa, també.
Sí. Hi ha molt de talent, ja et dic, a aquesta comarca.
Clar, una mica també em ve al cap altres grups doncs, que fan aquest tipus d'espectacle, no? Podríem dir els Pot Petit, els Embau, que us heu admirallat una mica amb ells o evidentment es veu moltíssim que creieu molt en el vostre projecte i em sembla xulíssim, però teniu ganes d'arribar a on? És a dir, on està el vostre límit aquí?
El límit el dirà sempre el públic. Ara, ells són el nostre referent, perquè realment han sigut els primers, sobretot la Damaris, després el Pot Petit, són un referent, evidentment, ho han fet molt bé i ja ens agradaria doncs, arribar a aquest nivell. Però això ja et dic, nosaltres treballarem per arribar, per no tenir límit, i el límit ja el dirà el públic, el dirà l'èxit i anirem construint una mesura realista del que vagi passant. Però sí, la idea seria jugar aquesta lliga, ens agradaria molt.
Com treballeu? És a dir, què esteu fent? Com esteu preparant? Esteu assajant ara la música una mica? On? Què esteu fent ara?
Bueno, l'on és el galliner de casa dels meus sogres, que estem molt agraïts que ens deixin aquest espai. I allà hem fet uns quants assajos, però ara hem fet una aturada, no, Neus, dels assajos?
Sí, hem fet una aturada d'assajos, també una mica ens estem deixant assessorar no, pel mànager que tenim mànager,
molt bé.
Que el grup és La Bona Party, que són, bueno, són managers de, de diferents grups, alguns infantils, però també d'altres que no són infantils.
El Jaume Freixas.
Exacte. I bé, ens està ajudant també a plantejar també tot aquest directe. Nosaltres tenim molt clar com volem aquest directe i com volem aquesta posada en escena, però això, l'experiència, no, de seva, ens està ajudant a redefinir i a acabar de perfilar tot el guió que volem, bueno, que estem ara treballant, i l'escenografia, que és una mica ara mateix el que ens estem sobretot dedicant, és amb aquest guió.
Molt bé, clar, per això heu aturat assajos, perquè fins que no hi hagi el guió, no?
És que això és un show, clar, no és una composició d'una cançó, és tot
una... No és un concert.
Clar, és un
show.
Normal. No, que quan treballes amb canalla, has de parlar amb la canalla, has de tenir moltes coses, doncs, en compte. I això, l'assessorament, aquest punt de vista extern ens està ajudant molt a enfocar, doncs, el projecte.
Clar, parlem de canalla, infants, una mica... és com molt gran, no? És... Quines edats estem parlant? A qui us dirigiu?
Clar, això també dependrà molt del mateix nen, no? Vull dir, hi ha infants que s'enganxen molt a aquest tipus de música, d'altres que, doncs, no els interessa gaire, però per nosaltres està plantejat per tots aquells i totes aquelles que vulguin. Vull dir, no direm un límit de no, això fins als 13, no, home, no. Vull dir, hi haurà nens de 13 que els hi podrà agradar.
I pares
i mares,
i pares que els hi agradi el que està passant allà i com els estem parlant a la canalla.
Clar, en aquest sentit suposo, Júlia, que en el teu cas, sent mestra, entenc que t'està sent molt fàcil entrar dintre del joc, no? De Som Mainada, o què?
Sí, bueno, jo sempre he pensat que treballar amb nens era el que jo volia fer, per tant, per mi és molt fàcil parlar amb la canalla, tinc un, crec, un diàleg molt proper amb ells, i així m'han fet saber sempre els pares i els nens mateixos. Per tant, jo estic molt agraïda i em ve molt de gust.
I, clar, com encares tot això, no? És a dir, tota aquesta feina, t'esperaves que això et pogués arribar ara en aquest moment?
Sincerament, no m'ho esperava, i la veritat és que em va superbé, perquè tot just ara he acabat la carrera, just aquesta setmana, i és com, i ara què ve? Doncs mira, ara mateix ja tinc alguna cosa per omplir el meu temps lliure i un projecte per començar des de zero, clar que sí.
Quina durada us plantegeu de l'espectacle? Perquè suposo que això també, sent nens, no, sent infants, entenc que ha de ser ni molt curt ni molt llarg, no? Que no es faci pesat, però que tampoc sigui molt curt. No sé, com us ho plantegeu?
Els espectacles infantils, generalment, el que funciona és una durada aproximada d'una hora. Una miqueta menys, potser, fins i tot. Per aconseguir tenir, doncs, tota aquesta atenció que tenen els infants, és una hora, serà una hora de concert. Estem treballant això perquè sigui més o menys una hora. Millor una hora menys 5 que no una hora i 5.
D'acord.
Es cansen, són petits.
Sí, sí, és així, és així. I a més, la intenció és voltar, és Catalunya.
Sí, sí, tenim, bueno, gràcies al manager ja tenim tancats dos concerts, que encara no es pot dir perquè s'han d'anunciar i tal.
Molt bé.
Però ja bueno, comencem a arrencar, i el tema també és que hem de començar. Un cop comencem, ens veuran, i entenem que un cop ens vegin, doncs agradarem, i ja anirà la boleta de neu, doncs, fent-se gran.
Tot i així, moltes vegades ja ens havien proposat.
Sí, sí.
El tema del directe fa temps que el rumiem, perquè moltes vegades ja ens havien proposat, ostres, i no teniu el directe, i no vindríeu a cantar, i això no ho esteu tirant endavant. Per tant, realment creiem que tindrà bona rebuda.
Clar, que és una cosa que la gent està esperant, de fet, no?
Sembla que sí.
Clar, teniu el canal de YouTube, però... Ara, avui, perquè hem vist fotos, hem vist una imatge única, no?
Un teaser.
No? De qui és l'Ada. No sé si ara, en aquest moment, podem veure-la en algun lloc.
Encara no. Hem d'esperar una mica. Val? La idea és que el personatge no només sigui un personatge que porti al directe les cançons, sinó que sigui també un personatge que canalitzi els continguts que ja hem creat, i de nous, a les nostres xarxes, principalment YouTube, però també hem de treballar Instagram, bueno, tot, omplir-ho tot de continguts nous on l'Ada doncs canti noves cançons, expliqui coses a la canalla, i això està en producció. Per tant, de moment hem ensenyat una miqueta la puteta per dir, ei, venen canvis, val? I bé, doncs sembla que ens estan arribant bones rebudes, però tenim un vídeo produït que encara no podem estrenar. Ja, quan sigui el moment, ja ho direm.
Clar, entenc que això, ara deixem-ho dir així perquè desconec, no? Però videoclips, totes aquestes coses, això hauran d'anar sortint o no?
Sí. I no se sap mai si tele i tot. Ja veurem.
Tele, has dit tele?
Sí, jo pico moltes portes. Jo ho intento. Sí, sí. Tenim, bueno, estem tenint algunes reunions i ja veurem si hi encaixa. Perquè està molt bé que el personatge... que el missatge que s'envia als concerts doncs, també arribi a la tele. Mm.
Què us diu, per exemple, el mànager o gent que li expliqueu el projecte, sobretot pel fet això, no? de ser català, de les tradicions catalanes, tenint en compte que la llengua està com està i estem com estem, què us diuen de tot plegat?
No sé si gràcies, però els hi agrada, perquè sí, perquè... Bueno, és això que deia, més treballar l'autoestima des de l'alegria, des del positivisme, és explicar doncs, les coses bones que tenim, perquè en tenim de moltes i tenim una tendència, no?, els catalans, a la flagel·lació i a la pena, que és com, no, saps, no, fora.
I per últim, preguntar-vos, clar, ara encareu aquest projecte, aquest escenari, no?, pujar dalt de l'escenari, fer que hi hagi doncs carn i ossos en tot plegat, però us heu marcat alguna altra cosa així més endavant, a part de la tele, que això que deies, Manel, teniu ja en ment alguna altra cosa de dir, mira, després d'això ha de venir allò?
Sí.
Evidentment, no? Es pot dir?
Sí, el de les escoles.
Val, sí. Sí, aquí sempre anem pensant coses noves, no? Llavors hi ha a vegades coses que sí que tiren endavant, coses que a vegades no tiren endavant, però una de les coses que sí que tenim bastant en ment i que ens agradaria molt i creiem que sí que ho aconseguirem és intentar portar també el Som Mainada a les escoles. Mm. Amb petits projectes, amb oferint petits formats, o també pot ser la mateixa Ada amb gran format... Mm-hmm. Però que pugui arribar dins de les escoles i pugui fer doncs, petits espectacles, tallers, no?, enfocats cap als infants a dins de les escoles. Mm-hmm.
I la última, de veritat. De totes les cançons, Júlia, que has de cantar, que has d'interpretar, va, quina és la teva preferida?
Jo ho tinc claríssim.
Sí?
Sí. A mi la que més m'agrada és la de Festa Major.
Ah, mira. Ai,
m'agrada molt. La lletra, la melodia és perfecta. A mi m'encanta aquesta cançó.
Molt bé, Manel?
Jo sempre diré La Mona de Pasqua. M'encanta. M'encanta.
Això potser ja ho vas dir a l'Aula.
Sí, no he canviat. No.
I tu, Neus? Clar, al final són composicions teves, per
sí,
tant...
Sí, els hi tinc molt de carinyo a totes, perquè quan no m'agrada no la trec. Llavors, clar.
Hi ha però... alguna que queda allà al calaix,
ah, sí,
no?
Sí, en tinc algunes al calaix, encara que dic, bueno, aquesta li he de donar un tomb, encara no està per sortir. Però una de les que més m'agrada crec que és Nit de Reis, que m'agrada molt, com ha quedat, també.
Molt bé, doncs, Manel Roures, Neus Baldric, Júlia Massip, Som Mainada, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte, molts èxits i des d'aquí doncs amb molt d'orgull que aquest projecte surti d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
A la granja hi ha un pollet. A la granja hi ha un pollet. I el pollet piu piu 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 i el pollet piu piu. A la granja hi ha una gallina. A la granja hi ha una gallina i la gallina
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. La Comissió de Cultura del Parlament d'aquest dijous ha tirat endavant una resolució a proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya en un primer punt per declarar el Vinzeum Museu d'Interès Nacional. en un segon punt per dotar l'equipament d'una dotació econòmica anual per fer-lo viable i en un tercer per potenciar la seva projecció nacional i internacional. A la comissió hi eren presents les penedesenques Lluïsa Llop, d'Esquerra, i Imma Ferret, del PSC. El segon punt, relatiu a la dotació econòmica, s'ha votat primer i l'han aprovat Esquerra, PP i Vox. D'altra banda, el PSC s'ha abstingut i Junts n'ha votat en contra. Junts ha al·legat que Esquerra no ha acceptat una esmena on es defensava una proposta econòmica similar a la del Museu Casteller de Valls, en aquest cas de 200.000 euros entre 2026 i 2028 i de 100.000 entre 2029 i 2030. Aquesta tarda, Sant Sadurní acull l'acte central a nivell de comarca del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb diverses propostes a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, com un espectacle de titelles a càrrec de la companyia La Bola Teatre, la lectura del manifest i un final de festa amb el col·lectiu Allioli Olé. Paral·lelament, s'instal·larà una mostra d'entitats i col·lectius LGTBI amb presència destacada del punt de gènere de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, l'associació Veus Trans, el punt Irisat de prevenció i atenció a l'LGTBI-fòbia i l'associació Acati, que oferiran informació, recursos i espais de sensibilització. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell ha aconseguit per primera vegada la bandera blava com a centre blau. És una distinció semblant a la de les platges o els ports esportius que premia el fet de posar en valor els ecosistemes locals i conscienciar la població sobre problemes ambientals. També l'educació sobre els ecosistemes litorals. Un dels projectes del CREAC més directament relacionades amb el mar és la recuperació de les praderies de Posidònia a la costa mediterrània. Unes praderies que són bàsiques per la biodiversitat i que, a més, resulten clau per la consolidació de les platges i prevenir la pèrdua de sorra. Amb aquesta nova bandera, el municipi n'ha assolit 6 en aquesta edició de 2025. Les 3 que rebien les platges han passat a ser-ne 4 arran del desdoblament en dues platges de la de Segur, Segur Llevant i Segur Ponent. Les altres dues, la platja i l'estany Masmel, l'han renovada. També renova bandera el port de Segur, en categoria de ports esportius. La nit de Sant Joan de l'any 1980 es va registrar la primera sortida dels Diables de Moja. Aproximant-se al màxim aquella data, 45 anys després, aquest dissabte 28 de juny es viurà un correfoc ben especial per celebrar aquest 45 aniversari del Drac i dels Diables de Moja. Per fer-ho amb tot lluïment, la colla prepara una activitat excepcional que reunirà a més de 200 diables de fins a 5 colles, incloent-ne els anfitrions dels Diables de Moja. De bèsties de foc hi participaran 5 peces amb la presència del Drac de Moja, que presentarà en societat la seva restauració aprofitant aquesta gran festa de foc que acull el poble. El correfoc començarà a la plaça de l'Església a 8:45 del vespre.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa.
A les portes de les vacances d'estiu, saludem l'assessor laboralista Miquel Rosso, amb qui farem el darrer El món del treball de la temporada. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A l'agost potser no, però aquest juliol passaran unes quantes coses encara. Almenys estan previstes, oi?
Sí, estan previstes. En principi, el 22 de juliol es sotmetrà al Congrés el vot a la totalitat, a la reducció de jornada, i aquí es presenta bastant calent, perquè tenim uns quants vots en contra. S'enfrontarà la Yolanda al vot a la totalitat en contra de Vox, PP i Junts al projecte de llei de reducció de jornada a 37 hores i mitja.
El cavall de batalla de tot aquest curs.
Sí, perquè era també la primera o la principal reforma del Ministeri de Treball, per la qual cosa suposaria un gran xoc contra el seu programa electoral. La qual cosa també ens suposaria també per la majoria de treballadors que estan esperant ansiosos aquesta reducció de jornada que venia del 2024, un gran pas enrere, no? també s'ha de dir que el Partit Socialista no vol tirar enrere aquesta mesura, perquè així també la dreta es quedaria retractada per part de tots els treballadors, veurien també la dreta quedaria retractada, tots aquells que no volen que els treballadors facin aquesta reducció de jornada, no? Tanmateix, el partit de Junts considera que és una mesura que va en contra del teixit industrial català, aquesta mesura.
De les pimes, no? De la petita i mitjana empresa, diuen que perjudica molt. Però les pimes no han parlat.
No, diuen que no.
Parla Junts per elles, però jo no he sentit cap representant de la petita i mitjana empresa de la PIMEC catalana dir res al respecte.
No, però també és una mesura també que l'hem volgut fer també molt dràstica, potser. També s'hagués pogut fer un període transitori i anar baixant, potser, en lloc de fer-ho fet de forma tan dràstica, de les 40 a les 37 hores i mitja, posar un període transitori i anar baixant, potser, aquelles empreses que no tenen aquesta reducció de jornada, fer-la després de 40, 39 i mitja, 39, i fer un període més laxe perquè les empreses que comencin a acostumar aquests horaris, donar més bonificacions, sobretot a les petites i mitjanes empreses que ja s'estaven planejant aquestes bonificacions, però haver parlat més, haver sigut més clars en aquesta reforma, que els empresaris o les petites empreses o autònoms no haguessin tingut tampoc, potser, tanta por en prendre aquesta mesura, no? Al fi i al cap, també, encara que sigui sembli un xoc, és mitja hora d'un treballador al dia, que es pot semblar molt, 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 però al fi i al cap tampoc no és que sigui a la setmana, potser pot ser molt, però tampoc és que sigui molt significatiu al cap del dia. No?
El problema és que no s'ha centrat en els grisos, no? Que ha sigut fins ara o blanc o negre. O estàs a favor o estàs en contra. I aquest camp tan ampli dels grisos on s'hagués pogut negociar i arribar a pactes no ha estat possible.
Clar, també aquí el fet també de que la patronal s'hagués negat en banda a negociar, però jo també crec que ha sigut un inconvenient.
Un hàndicap des de l'inici, esclar.
Des de l'inici. Aleshores, aquí també el problema que també ja transcorre de fons també és el tema de que te volen colar aquí el tema de la reducció, el tema de la inspecció de treball, amb el tema del registre horari.
Recorda'ns aquesta mesura, perquè no se'n parla massa, però va aquí dintre el paquet.
Sí, dintre del paquet inclou també el registre horari per tal que la inspecció de treball tingui accés directe a totes les empreses, de manera que puguin controlar des de la inspecció de treball el registre horari sigui instantani per inspecció de treball, de manera que es puguin contactar de forma immediata o per control remot a totes les empreses per comprovar que sigui efectiu el registre horari de tots els treballadors.
És obrir una porta que fins ara estava tancada.
Sí, però no t'ho perdis, perquè tot i que no s'aprovi o no es pugui aprovar la reducció de jornada, ja han dit que el registre horari s'aprovarà per el decret. Tot i que, perquè vegis també, doncs, per les intencions o les males intencions per on van el govern.
Com les gasten.
Sí, sí, perquè una cosa no treu l'altra. Aleshores, el Ministeri de Treball encara no diu que no, però bueno, que sapiguem que les coses no poden anar es poden torçar a l'últim moment.
Per tant, ara toca esperar un mes, pràcticament, fins al 22 de juliol. Aviam què passa al Congrés. Està força clar el que passarà i a veure si aquesta altra mesura del registre horari entra per decret o llei.
I esperem que el vot del 7 de Junts, pues, pugui canviar la balança, no?
Queda un mes. Per negociar.
Sí.
Aviam què passa.
Acaben de pensar.
A la tornada, al setembre, Miquel, em sembla que estarem, si fa o no fa, igual.
A veure, esperem que no.
Esperem que no. També volies parlar-nos de les altes progressives,
sí,
d'una reforma que planteja aquesta figura novedosa.
Sí, que ara s'està plantejant un canvi amb el sistema de les altes i les baixes de la Seguretat Social en processos d'enfermetat comú. Això es deu perquè hi ha una quantitat de processos d'enfermetat i volen intentar de retallar-les, no? Llavors, d'aquesta manera s'està intentant fer una reforma exprés per intentar posar fre a aquestes grans quantitats de situacions d'incapacitat temporal que hi ha aquí a Espanya. Estem parlant d'unes possibilitats que serien, per una banda, fer altes progressives en processos d'incapacitat temporal d'enfermetat comú que siguin de llarga evolució, per tal que el treballador es pugui anar reincorporant a poc a poc a la feina. Aleshores, clar...
Què vol dir a la pràctica?
Jo, per lo que entenc aquí, és que després d'un episodi de baixa, el treballador, pues, en lloc de reincorporar-se a lo millor 8 hores, es pugui anar reincorporant pues, a poc a la feina, fins a tenir l'alta definitiva.
Potser 4 inicialment, 6, sí. 8...
Aleshores, clar, per processos a lo millor que són, per exemple, per a mi, una ansietat o una depressió, pues, no ho veig negatiu, perquè així te vas incorporant a poc a la... te vas enfrentant a poc a la situació,
al ritme laboral, no? laboral,
i te vas sobreexponent a la situació. Pues no ho trobo malament. Aleshores, pues, bueno, és una situació que bueno, pot estar acomodada al treballador. Perquè
o
també,
fins portes... i tot també pensava després de passar per un càncer.
Sí, clar.
Que quan... estar des del dia 0, 8 hores, és dificultós, dur. Però igual emocionalment sí que et ve de gust començar a reprendre l'activitat laboral, però físicament no estàs no capacitat per les 8 hores. Aquí també trobo que seria un cas...
Jo també ho trobo positiu bo. En aquest sentit. Però sempre que hi hagi també voluntat per part del treballador, no que sigui una imposició.
Perquè això qui ho decideix?
Això no ho han dit.
No està explicat.
Jo crec que això també ho tindria que decidir, també seria una mica el facultatiu, el metge que ho tindria que decidir. També tindria que ser una mica potestat tant del treballador com del metge, ara que tampoc t'ho pugui imposar l'empresa. Que digui l'empresa, no, ara tens que vindre 6 hores o 4 hores perquè jo t'ho dic. No, això té que ser una mica un tema també que el propi metge de capçalera sigui el que t'orienti en aquest sentit i no sigui una imposició de l'empresa que digui, no, ara tu tens que vindre 6 hores o tens que vindre 5 hores perquè t'ho dic jo. No, això no podria ser, no?
Però en tot cas, les mútues no hi podran dir res com estan intentant des de fa temps, no?
Les mútues, com, bueno, sí, com bé direm ara més endavant, les mútues només poden fer propostes d'alta, però les mútues són molt llestes, perquè, com sempre, el govern encara no li deixa donar altes als treballadors. És el que els agradaria a elles durant fa molts anys i de moment no li deixen, però el que fan és fer propostes d'alta a l'ICAM. L'ICAM et cita i, si no canvia la història, ràpidament et donen d'alta.
I el metge de capçalera no hi té res a dir?
No. Molts cops s'hi proposen, quan a dintre del període de l'any, el metge de capçalera té la seva opinió. Però quan transcorreix l'any, any i mig, el metge de capçalera ja aquí no té cap decisió, perquè ja ha transcorregut l'any, i l'únic que té decisió aquí és el Tribunal Mèdic. Aleshores, moltes vegades el Tribunal Mèdic ja sabem com opera en aquests casos, i quasi sempre alta procuració, perquè les lesions que tens no són suficients i no arriben a ningú grau d'incapacitat. Llavors et trobes que el treballador, que està fotut, té que impugnar i anar a treballar el dia següent, aleshores.
Són durs de pelar, en aquest tribunal.
Sí, és molt difícil que el tens que estar molt fotut perquè et doni una incapacitat avui per dia, a dia d'avui. Aleshores, ja sé com tothom sap ja com operen les mútues. Tenen una gran rapidesa en proposar altes i hi ha treballadors que els 3 mesos ja t'estan proposant l'alta.
Aquesta reforma exprés...
També té altres variacions,
sí.
Val? Que serà fer baixes per pluriocupació. De manera que podran treballadors que tinguin situació de pluriactivitat o pluriempleo, és a dir, que tinguin dues feines o estiguin donats d'alta en dos règims, és a dir, estiguin donats d'alta com a autònoms i com a treballadors per compte aliena, val? Pues puguin estar simultàniament de baixa en els dos règims, val? O en un d'ells. És a dir, que pugui estar, per exemple, de baixa en una empresa o en les dues empreses. O de baixa en un règim de treballador i de baixa i no d'autònom, per exemple. Aleshores, aquí sí que discreparia una mica més.
És difícil aquesta línia, no?
Sí, aquesta línia discrepo més perquè trobo més complicada la divisió. Per això diu aquesta norma que és el metge dels serveis públics qui haurà d'examinar i controlar el procés i valorar la capacitat de salut per incorporar-se a cada treball o activitat. Doncs aquí discrepo més, perquè normalment quan un té una malaltia, una enfermetat o una incapacitat, normalment afecta a totes les feines. Aleshores, m'acosta de pensar que pots treballar amb una i no amb l'altra. Si et trenques un braç, t'afecta amb quasi totes les feines, no? No t'afectarà amb una més i amb l'altra no. És que em costa de pensar en quines més, en quines no.
No sé si una feina de les dues és molt física i l'altra és...
Clar, però és que si sempre tens relació, per exemple, si tu treballes, per exemple, jo què sé, et dic alguna cosa...
Treballes per exemple, un braç esquerre a l'ordinador i pots treballar amb l'altre.
Sí, però quasi sempre tens les feines que són quasi sempre sense les mateixes feines.
Sí, clar.
Per exemple, si ets... taxista i després treballes per una empresa de taxi, després tens un taxi teu propi, pues, si tens el braç trencat, pues, no pots tampoc conduir.
S'incapacitant per les dues.
És molt raro que siguis, per exemple, taxista i per la tarda siguis gestor, per exemple, saps? I vagis a fer, no sé, saps? Ho trobo...
Sí, sí.
O... Que a lo
no
millor,
sé a qui
que
pot
millor, beneficiar. A lo millor sí que treballes en una fàbrica i per la tarda, jo què sé, vas a fer d'entrenador de futbol i no necessites tenir, no sé, saps?
No t'exigeix tant.
Però, no sé, ho trobo més complicat. I també ho trobo complicat de cara a una possible situació d'incapacitat, perquè, com bé sabem, per una situació d'incapacitat permanent necessitem quasi sempre estar en una situació de baixa permanent durant un any i mig, fins a la declaració d'incapacitat. Aleshores, què passa? Si ja tenim una feina per aquella situació, si tenim una situació d'alta i l'altra de baixa... Ja no és un empat, ja no és una capacitat permanent, perquè pots estar treballant, aleshores... Això ens perjudicaria també a molts lletrats a l'hora d'acreditar aquesta situació, no? Bueno, això en cas que volguéssim buscar una incapacitat. No totes les malalties són incapacitants, això tinguem-ho clar, no? D'entrada, també.
Parles de reforma express, seria per aquest juliol, potser, cauria?
Espero ja que aquest mes ja no, sisplau.
Anem a la tardor.
Anem a la tardor,
anem
millor.
Anem a la tardor. Una altra qüestió que també us volem explicar... és referent al permís de 5 dies per intervenció, per hospitalització d'algun familiar.
Sí, que aquí també hi ha canvis. Que fins ara havien dubtes d'interpretació d'aquesta norma, perquè són 5 dies, llavors, clar, molta gent es pensava o no estava molt clar si podies agafar o esgotar els 5 o perquè si el cònjuge, els fills o els familiars, si només necessitaves 3, si podies agafar els 3 i l'empresa t'havia de pagar els 5 o només t'havia de pagar els 3, no? Doncs ara ha sortit una sentència que aclara aquesta situació, val? I el que ve a dir és que com aquesta sentència és molt clara i la llei diu que s'ha d'estar al que diu la norma, i la norma és molt clara i diu que s'han de donar 5 dies per accident o malaltia greu, hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització, que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet, parent fins al segon grau, parella fins al segon grau, vol dir fills, avis, val?
I del cònjuge també,
i del cònjuge també,
s'extén al cònjuge.
I sogres, val? Aleshores, per consanguinitat o afinitat. Aleshores, el que ve a dir és que aquests 5 dies són inamovibles. No pots donar més ni menys. Ni perquè vagi la cosa millor, ni vagi la cosa pitjor. Per tant, els 5 dies...
Ni en un sentit ni en l'altre.
Ni en un sentit positiu ni negatiu. Per tant, si necessita 3, si ja n'ha necessitat 3 i tu has demanat 5, l'empresa t'ha de pagar els 5. Per tant, si necessites 6, doncs et fots i et pagaran 5.
I el 6è has de treballar.
El 6è has de treballar. Per tant, jo això ho trobo que també és una passada de frenada.
Tornem al blanc o negre, no?
Jo trobo una passada de frenada també, perquè trobo que és un abús i també que l'empresa tingui que pagar 5 dies si la intervenció o el repòs domiciliari ha tingut 3 dies o 2 dies que l'empresa tingui que pagar de la seva butxaca 5 dies, doncs ho trobo un abús, sincerament. Perquè hi ha operacions que no són enfermetats, són, per exemple, qüestions estètiques. Aleshores, per què l'empresa té que pagar-li a un treballador una qüestió estètica que no és per una qüestió d'emergència de salut? Aleshores, són coses que jo també plantejo, doncs, a vegades que fan les coses també sense mirar-se correctament la situació. Aleshores, per qüestions de vida, doncs sí, ho trobo coherent, però també a vegades doncs, que les empreses també tinguin que pagar per més, perquè és el que dic, de l'abús, del dret es fa l'abús a vegades. I això és el que tampoc no m'agrada. Hem de ser justos amb les empreses també. I que hi ha molt de llest. I molts se passen. I clar, i aquest permís tampoc te diu que el pots utilitzar un cop a l'any o dos.
No diu res.
I tots tenim molts, i tots tenen... I molts treballadors han de recordar que tenen... Se sap molt bé la llei, eh? Aleshores, també es fan molts abusos, i amb això, doncs, bueno, el legislador veig que anar una mica més amb compte, no?
Hi ha possibilitat d'apel·lar?
No.
És ferma.
Amb aquesta sentència ja estàs.
Queda
ja
així.
Tenen 5 dies. I hi ha famílies molt numeroses, eh? Sí, sí.
I en tot cas s'ha de justificar sempre, no?
No, sí, clar, sempre s'ha de justificar. Però bueno,
Parlem també del registre de la jornada, al qual fèiem al·lusió abans, però en aquest cas el registre de jornada per les treballadores de la llar, un col·lectiu que sempre va a banda, no?
Sí, és un col·lectiu que nosaltres, o la legislació espanyola, sempre l'ha volgut tenir una mica a part per considerar-los que no són una empresa, perquè al final doncs, sempre els hem volgut mantenir una mica com el sector domèstic en el sentit de la paraula i no tenir-los com en consideració com una empresa amb les responsabilitats que això comportaria, no? Però bueno, hem tingut un varapalo per part de la Unió Europea i ens ha posat al revés al govern d'Espanya i ara doncs, bueno, ens tracten de discriminadors, no? Com ara direm. Aleshores, això ve promogut per una sentència que es va fer aquí a Espanya i es va demanar doncs, bueno, el seu trasllat o un sistema de prejudicialització a Europa i a Europa doncs, ens ha tocat la cresta. Això és una sentència del País Basc, una treballadora que va interposar una demanda per acomiadament, reclamant una sèrie d'hores, i el jutge doncs, bueno, va demanar una qüestió de prejudicialitat a Europa. I resulta que, bueno, perquè aquí a Espanya realment les empleades de la llar els empleadors de la llar estan exclosos de registrar, de fer el registre horari. Per tant, aquesta dona realment feia 79 hores laborals.
I, 79
sí,
hores.
79 hores. I sí que tinc que dir que és un sector que està molt explotat en aquest sentit. El tingues en compte que és per la majoria de vegades és per home i per dones o homes de gent gran que tenen que estar molts caps de setmana, aleshores i llavors molts tenen que atendre senyors o senyores grans entre setmana i caps de setmana, aleshores en seguida puges
i de nit, aleshores se sumen moltes hores fàcilment.
Se sumen moltes hores fàcilment, aleshores tens que comptar temps de presència, que potser no estan treballant però estan dintre de l'espai familiar o dintre del domicili, aleshores en seguida se fan les 40 hores, no? Doncs aquesta dona, quan la van acomiadar, van interposar la corresponent demanda i tal, no? Aleshores, què passa? Que la sentència doncs, bueno, es va fer aquesta qüestió de prejudicialitat i el jutjat va estimar, amb la recurs va estimar, que la treballadora tenia raó, que considerava que era una discriminació, que no es tingués en compte el registre horari que marca l'Estatut dels Treballadors i li van donar la raó. Aleshores, consideren que és discriminatori perquè és un empleo, és un treball relativament feminitzat i com és una situació en què les dones treballen més que els homes, s'hauria de tenir una, i és contrari a una directiva europea del 2019, pues s'ha de tenir aquest control, aquest registre horari. Com l'empresa no careixia d'aquest registre horari, doncs li reconeixen les 79 hores i condenen a l'empresa a les 79 hores i, per tant, li reconeixen la improcedència i condenen a l'empresa a aquesta indemnització.
És una empresa o és una família?
No, és una empresa, és una persona, perdona, és una empleada de l'hogar, sí, és una família. I per això venen a dir que ara, a partir d'ara, aquesta sentència s'han de posar les piles i han de reconèixer la primera sentència que reconeix el dret a les empleades de l'hogar a firmar un registre horari.
A fitxar.
I això és el que obligarà a tots els empleadors de l'hogar a que les seves treballadores tinguin un registre horari, perquè a partir d'aquesta sentència ja sí que és veritat que es podia recórrer al Suprem, però bueno, ja tenim una sentència que ja obliga, perquè també ve per una directiva, per una sentència europea, que ja ens posa, ja ens diu que tenim aquesta obligació i ens la recorda, que hi ha una directiva europea que ja ens la recorda, que tenim aquesta obligació i, per tant, hem d'anar molt a compte. Per tant, els que empleats que ja tinguin empleades de l'hogar, pues millor que la firmin.
S'han d'anar posant les piles.
Sí, perquè en qualsevol moment el lloc de treball també la pot demanar.
I acabarem aquest darrer el món del treball comentant la sentència de Glovo contra Glovo, que se n'ha parlat moltíssim.
Sí, aquesta és
mediàtica.
Aquesta és la macrocausa de Glovo, perquè és el Social 11 de Barcelona que ha condemnat a Glovo a regularitzar nada más y nada menos que 3.572 falsos autònoms. És una locura.
Tela.
Sí, sí, aquesta empresa considerava que eren
autònoms en comptes de treballadors.
Eren autònoms.
A compte, no?
Sí, sí, perquè hi hagi una relació laboral, s'ha de tenir en compte que té que haver-hi voluntarietat, retribució, compte aliena i dependència, no? I consideren que aquestes notes bàsiques de la relació laboral no hi eren, no? però el jutge també, basant-se en una sentència del Suprem també, que hi ha diverses sentències contra Glovo que els condenen en quasi totes, vale? Considera que els repartidors no tenen l'organització com una empresa pròpia, que és la pròpia Glovo qui els marca el preu i els fa i els diu com han de pagar, com han de fer els pagaments. Els té marcats o els té controlats per mitjà de geolocalització. Després també inclús Glovo els fa avançaments de més de 100 euros perquè puguin fer compres per part dels clients. Els acomiadaments que els hi fa encaixen perfectament a dintre de les altres treballadors i són similars als de règim general, com els treballadors normals i corrents. I a sobre, en quant a la llibertat que aleguen ells que tenen els treballadors, és una llibertat d'horari que és falsa, perquè sí que poden entrar quan ells vulguin i sortir de la feina quan vulguin, però aquesta llibertat, quan menys pedidos agafin, menys puntuació reben, i quan menys puntuació reben, després menys pedidors poden a agafar. Aleshores, és quan menys...
És un peix que es mossega
la cua. Aleshores, sí, sí. Quan menys puntuació, menys pedidors li entra.
Menys capacitat de treball.
Exacte. Aleshores, doncs aquí queda acreditat que els repartidors no complen, com ho diuen ells, no complen la seva activitat conforme als seus criteris propis. Aleshores, aquí se'ls cepillen i bé.
Històrica, no?, aquesta sentència.
Sí, sí, es pot recórrer encara, però bueno, d'entrada ja tèlica.
Però hi ha més de la meitat del camí guanyat.
Sí, claro. Aquí
difícilment ho tombarà una instància superior.
Es pot recórrer, però dubto molt, perquè si hi ha sentències ja el Suprem i tot es va pronunciar i tot, serà bastant complicat que ells diguin que no.
Però segurament Glovo recorrerà, no?
Esgotarà, sí, però una part recórrer, sí.
Esgotarà totes les opcions, com fan les grans empreses, sí, sí, amb poder, claro, adquisitiu.
I tant, i tant.
És el Miquel Rosso, el nostre assessor laboralista de capçalera, que ens ha acompanyat tota aquesta temporada, un cop al mes, comentant tot el que es cou al voltant del món del treball. Moltes gràcies i et desitgem molt bon estiu, bones vacances quan arribin, que encara no és el cas. I, si vols, la temporada vinent, començant curs, i tornem.
Sí, aquí estaré.
Gràcies, Miquel, que vagi bé.
A vosaltres.
Estem acabant aquesta segona hora del Penedès en Xarxa d'aquest divendres 27 de juny. Ara fem una pausa, un parell de minuts de publicitat. Les notícies de les 11 i a les 11:06 el Miquel Felipe ens repassa la cartellera cinematogràfica vilafranquina.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.